en directe a Ràdio 4.
És pecat passar de llarg davant d'un pobre que demana al carrer? És pecat estigmatitzar un menor que arriba sol al nostre país o tancar fronteres a qui busca un futur millor? És pecat negar evidències com la violència masclista o el canvi climàtic? No sabem si és pecat o no, però sí que ens sembla un sense sentit i una injustícia. Avui parlem de pecats amb experts en el tema, no perquè siguin grans pecadors, això no ho preguntaríem mai, sinó perquè hi han reflexionat. El resultat és una col·lecció de llibres de Fragment Editorial sobre els 7 pecats capitals, com ara l'enveja o la mandra. Oriol Quintana, Marina Porras, benvinguts.
Hola.
Hola, gràcies.
Vosaltres us heu encarregat de la mandra i l'enveja, respectivament. Com ha anat la tria? Heu pogut decidir el pecat que volíeu o ha estat un encàrrec?
No, ens ha sigut atribuït per part de l'editor de Fragmenta, l'Ignasi Moreta, instigat per la seva dona, crec. I aleshores, doncs, ells diuen que no té a veure el fet dels nostres noms amb el pecat que se'ns ha atribuït per treballar, per fer el llibre. Però jo crec que sí, que com que ens coneixen han anat atribuint a cadascú.
Jo no. Que potser jo surto molt mal parada si fos així.
Crec que sí, en el meu cas, una mica.
Bueno, això de la mandra, jo crec que tots podem tenir un puntet, no?, de mandra, i a més que es pot fins i tot entendre i es pot justificar, no?, i perdonar. Bueno,
de cadascun dels pecats tots tenim un puntet. Si no, tampoc seríem persones, diríem, normals, no? Seria molt avorrida la vida, sí.
Però sí, la mandra, de fet, és innegable que tots en algun moment és més disculpable, potser.
Mm. Venia llegint un llibre clàssic del segle XX que es diu Moments estel·lars de la humanitat, en què Stefan Zweig explica certs episodis històrics i explica una missió fracassada a l'Antàrtic perquè van ser els segons en arribar. Van conquerir els suecs, el Mutsen i tal, i després venien els anglesos. I van arribar quan ja havien d'això, i a la tornada van morir, tots congelats i això. I fins a l'últim moment va estar escrivint el capità de l'expedició, aquest tal Cook, un diari, i allò es deia que ell estava content d'haver vençut la mandra tota la seva vida. I mira, per la mandra va arribar al segon lloc al d'això i va morir en l'expedició. Bueno, estic fent broma d'una cosa com una mica lògica,
no?
Però la reflexió és, igual t'haguessis deixat endur per la mandra, t'haguessis quedat a casa, doncs mira, primer no hauries mort. També és veritat que se li va fer un homenatge molt important a Anglaterra i es va reciclar, diguéssim, la derrota aquesta en victòria, no?, com sols fer en aquests casos.
Era el que portava el nom d'aquesta companyia que ha fet fallida fa poc, no? Cook, no venia d'aquí?
Crec que sí.
Venia d'aquí. Doncs jo crec que, home, la mandra la vencem tots cada dia, no?, cada matí. Cada matí vencem la mandra.
Sí, però també ens podem prometre, no?, també, ens deixem vèncer, diguéssim.
Els vostres han estat els primers llibres d'aquesta col·lecció, La mandra i l'enveja. La resta són l'avarícia, la gula, la luxúria, la supèrbia i la ira, no? Els 7 pecats capitals, alguns, els vostres dos i el de l'avarícia ja estan al mercat, i la resta apareixeran a les llibreries, crec que després de festes. Teniu en comú tots els 7 autors d'aquests llibres, que sou joves assagistes, ningú no passa dels 45 anys, i us han encarregat aquesta feina a l'editorial perquè volia fer una relectura fresca d'aquests temes, no? I l'única indicació que crec que us han fet és que no volia moralisme, sinó que volia un estudi rigorós des del punt de vista filosòfic, antropològic, etc. Com us ha resultat la feina, Marina?
Jo quan l'Ignasi, quan l'editor em va fer la proposta, d'entrada li vaig dir que jo no em podia aproximar a aquest encàrrec d'una manera ni filosòfica ni espiritual, com és el to més o menys habitual a l'editorial, perquè jo vinc d'un bagatge diferent, que és el literari. I aleshores em va dir, no, cap problema, total llibertat, i de fet la gràcia és que cadascú s'agafa més o menys l'encàrrec per la seva àrea d'expertesa, diguéssim, no? O sigui que el meu assaig sí que està plegat allò de referències literàries i artístiques de tot tipus.
Sí, però us han deixat màxima llibertat, no?, per enfocar el tema com vosaltres volguéssiu, no? I com s'enfronta un a parlar, doncs, de la mandra, de l'enveja? Perquè, no sé, potser són coses que mai no t'has parat a pensar, no?
Bueno, un acaba mirant-se ell mateix sempre, no? Com quan escrius alguna cosa sempre acabes traient de la teva pròpia experiència. Però, en el meu cas, venint més del món de la filosofia i també d'una formació cristiana, ho he tingut fàcil, en el sentit de que la qüestió dels pecats està com molt reflexionada en la tradició cristiana. I després també és fàcil, el tema concret de la mandra, també hi ha bastantes restes en la literatura, diríem, i a la tradició occidental, ja no necessàriament cristiana. Jo veig el tema de la mandra, per exemple, en el Don Quijote de Cervantes, no? Tenim la figura d'un tio que al revés, que no fa més que lluitar contra la mandra. A més, s'inventa feines, diríem, innecessàries. Bueno, s'ha tornat boig i aleshores creu que ha de fer grans gestes i on no n'hi ha, d'on no hi ha gestes en treu, no? I aleshores, en canvi, té al costat un Sancho Panza que és una figura més de la raó, diguéssim, del senderi.
Més pragmàtic, no?
Més pragmàtic del seny. I aleshores jo veig una mica que la mandra, en el cas de Sancho, pot fer el paper de Sancho Panza en nosaltres, no? Quan ens estem embolicant en deures que, de fet, són innecessaris, no? O feines que no passa res si no les fas, doncs ens va bé tenir al costat un Sancho Panza o la mandra, que ens impedeix fer aquestes coses, no? Bueno, vull dir que sí, a l'hora d'inspirar-te agafes tot el que has llegit, tot el que coneixes i vas com aprofitant, no?
Jo crec que l'aproximació també és interessant, la diferent aproximació dels autors, perquè l'Oriol comentava això de la seva formació cristiana, clar, a mi és una cosa que no em passa, llavors la noció de pecat me la mirava des d'un àmbit gairebé com un mitològic, d'alguna manera, i folclòric, i per això deia que la meva aproximació als pecats és bàsicament amb els pastorets, perquè les fúries de l'infern són un element que sempre tinc molt present quan penso en els pecats. I a partir d'aquí jo crec que, com deia l'Oriol, que quan comences a llegir sobre el tema i a explorar, trobes tot de referències culturals, que es veu molt bé com els pecats estan presents des de l'antiguitat fins ara.
Clar, diem pecats, que és una concepció cristiana, però podem dir-li, no sé, passions o defectes de l'ésser humà, no? Defectes o no, de vegades també poden ser virtuts, o de vegades no sabem quina és la línia que separa el defecte de la virtut, no?
Clar, jo crec que en el cas de l'enveja és el pecat on és més difícil trobar-li la
part bona,
positiva,
no?
Perquè els altres pecats sempre són més disculpables, d'alguna manera hi ha allò, pecats de sang calenta, pecats de sang freda, l'enveja és un pecat de sang freda que és molt calculador, molt venjatiu, molt secret, aleshores és realment molt difícil perdonar els efectes de l'enveja, no? Que és
jo, Maria, si em permets, et duré la contrària, només per... Sí, per poder tenir una mica de diàleg d'això, no? Però jo pensava en l'enveja i més llegint el teu llibre, que per cert està molt bé, molt recomanable.
Igualment, que jo...
Doncs pensava que, de fet, l'enveja ha dinamitzat moltes coses bones a vegades, no? En totes aquestes passions es poden portar cap al bé i cap al mal, no? Jo crec que és una mica... En tots els casos ho has d'acabar dient, no? Però jo crec que l'enveja sí que ha portat a coses bones, és a dir, hi ha fins i tot un autor filosòfic... de cuyo nombre no quiero acordarme ahora, que he parlat de Cervantes, que diu que el desig mai és entre un objecte i un subjecte, sinó que sempre és entre dos subjectes, és a dir, dues persones i un únic objecte, no? I llavors ja sempre hi ha una persecució. O més ben dit, quan hi ha algú que desitja un objecte, l'altre de seguida vol imitar-lo. I això li diu justament imitació, mimesi, no? El desig mimètic. I aleshores ella... Jo crec que és veritat que és una font, diguéssim, d'iniciativa, d'acció, de... No?
Jo crec que això passa si és admiració. O sigui, que és el tema, que si hi vols imitar algú o vols reflexar-te en un altre i és per enveja, sempre li voldràs el mal. Llavors, que és molt difícil dir que això és bo. En canvi...
Però hi ha un punt inicial, no?, de voler de desitjar el mateix que desitja l'altre.
Això de l'enveja sana, que diuen, existeix realment l'enveja sana?
Jo crec que no. O sigui, que si és enveja sana, llavors és admiració. Però com que l'enveja té uns efectes tan funestos, és molt difícil poder dir que és bona, perquè, clar, una de les característiques és que sempre vols enfonsar l'altre. Com que és això tan relacional...
Sí, però si fas aquesta distinció entre admiració i enveja, doncs sí, t'hem de donar raó, potser sí.
És que...
L'enveja perquè... diuen que és l'esport nacional, no? Tothom... I que a Espanya, l'estat espanyol és molt, no? Que és com una característica molt pròpia, no? D'aquí. Tu dius, Marina, que l'enveja comença als ulls, a la mirada, per què?
Perquè l'enveja és l'únic pecat capital que no es pot detectar des de fora. És a dir, tu pots veure molt clarament quan una persona és mandrosa, normalment ho pots veure, o quan una persona té ira o quan és avariciosa, però en canvi l'enveja és un pecat que és molt callat, que és molt secret, que es porta per dins. I llavors hi ha un consens en dir que l'enveja només es detecta per una mirada que és torta, que és torbadora, una mirada que fa mal. I llavors és aquesta mirada torta de l'enveja el que et permet veure quan l'altre en té.
També dius que és un pecat estèril, no? Que és un pecat buit perquè no aporta res.
i que no s'acaba mai. És a dir, que si tens enveja, com més enveja tens, més frustració tens i més tancat en tu mateix estàs i més t'empenys, diguéssim, cap avall, no? O sigui, no hi ha... L'única manera de sortir cap amunt és això, com dèiem, amb l'admiració, però si segueixes envejant, tot bé que cau, diguéssim.
És el pitjor pecat, penseu, l'enveja?
No ho sé.
Jo diria que sí, però perquè estic tan posada en haver llegit tantes coses i no haver-ne trobat cap de bona.
No ho sé, jo trobo que la supèrbia,
la supèrbia, això és veritat.
Jo crec que, no sé, per poques vegades que he reflexionat, sí que és veritat que la tradició espiritual es posa com el pitjor pecat de tots, eh? Fins i tot un dels meus patrons, Sant Ignasi, el fundador dels jesuïtes, ho dic perquè treballo en una institució en jesuïta, l'Institut Químic de Sarrià, i, bueno, per això dic que són els meus patrons, ell posa com que l'escala, diguéssim, de la degradació humana comença amb les riqueses, o sigui, amb l'acumulació de diners, no?, que seria com l'avarícia, i acaba amb la supèrbia, amb la sensació de ser superior a tots els altres i en oblidar-se, doncs, això, que un mateix és mortal, ple de defectes. I aleshores, doncs, sí, jo crec que la supèrbia, diguéssim, pot justificar molts crims, eh? Clar, tots els pecats, segurament, justifiquen coses mal fetes, des de la mandra mateix fins... Però la supèrbia, diguéssim, que et dona permís per fer... Et dona llicència per fer les coses més bèsties, no?
Sí, perquè et penses que estàs per sobre dels altres, no?
Bueno, sí, si agafes els grans desastres del segle XX, així com els nazis, per exemple, no? Exemple perfecte de supèrbia i de sentir que no tens cap obligació cap a ningú excepte cap al teu propi grup i això, no? Sí que és una porta a tota mena de llicències, diríem.
I diferències entre enveja i gelosia, perquè hi ha una diferència, no? I potser la gelosia és encara més perillosa que l'enveja.
Jo diria que no, però perquè la gelosia normalment és un sentiment que es relaciona molt amb l'amor. És a dir, amb les relacions amoroses és desitjar, o sigui, és que tu creus que una cosa que et pertany a tu... diguéssim, està amb un altre, o sigui, que quan tens gelosia és un impuls que es relaciona molt amb l'amor i sí que és una angoixa molt gran, però t'implica molt a tu mateix, és a dir, estàs molt angoixat amb tu mateix i no tens efecte de mal cap als altres necessàriament. També jo crec que la gelosia és una cosa que tots més o menys hem patit alguna vegada i és més inofensiva que l'enveja.
Perquè segurament, a més, la gelosia és una cosa que et passa i que no la pots evitar, no?
Sí, per això que una de les característiques de les relacions amoroses és que en algun moment, si intervé una tercera persona, o fins i tot no cal que intervingui, no? Que això m'ha servit molt al llibre, a la figura de Marcel Proust, per explicar-ho, que Marcel Proust, la gelosia ocupa un lloc fonamental a la recerca del temps perdut, que és un narrador que és una mica superb, de fet, i que està molt tancat en el seu cervell, que quan estima a alguna dona, un dels seus pitjors malsons és que aquesta dona pugui ser objecte de desig d'algú altre. És a dir, que és molt mental, va molt que et menges el cap tu mateix.
Jo em pregunto, els pecats són iguals a tot arreu? O hi ha diferents maneres d'enfrontar un pecat en funció de, no sé, de la distribució geogràfica, de la religió, de, no sé, de les cultures?
Jo el que conec més a fons és la tradició occidental, diguéssim, la tradició cristiana, i em veig poc qualificat per parlar de com interpreten aquestes passions humanes.
La mandra, per exemple, la mandra és la mateixa a tot arreu?
Jo el que sí que veig és que diríem que nosaltres... valorem molt a Occident certes passions positives, tot allò que ens porta a actuar, tot allò que ens porta a fer coses, tot allò que ens porta a produir, diguéssim, ho valorem molt fortament. Altres tradicions occidentals, les tradicions orientals, no? Pel poc que he llegit, diguéssim que tenen com a un ideal que també s'havia tingut aquí a Occident, no? El viure una mica més sense passions, el viure una mica més, diríem, sense aspiracions tan fortes. Per tant, amb una major conformitat, amb un més... No? Segurament tot el desenvolupament tecnològic d'Occident, que en això superem, diríem, i hem superat a altres cultures, que després ens imiten, no? Bueno, dic ens, però jo crec que Espanya sempre ha anat al darrere, i hauríem de dir, bueno, potser... En fi, és igual, ja se m'entén, no? Diguéssim, tot aquest desenvolupament tecnològic que hem dit d'Occident és perquè hem promocionat sempre aquesta vessant de l'acció, aquesta vessant de la recerca, aquesta vessant del creixement... I en altres cultures això no s'ha vist tan necessari com per assolir la felicitat o una vida plena, no? I aleshores aquí hem d'aprendre de la mandra, eh? És a dir, la mandra és un equilibri respecte a aquesta força creadora que tenim, però que també és destructora, perquè al cap i a la fi aquest desenvolupament tecnològic ja sabem tots que ha portat alguns desastres molt grans.
Uh-huh. Marina?
A mi em passa bàsicament el mateix, que gairebé tots els meus referents són de la cultura occidental, i aleshores només sí que es poden fer, suposo que, distincions entre tradicions d'Occident. No? Amb això de l'enveja pensava en la diferència entre la nostra cultura, per exemple, o la dels Estats Units, que la cultura americana sempre ha premiat allò de valer-se per un mateix i que qui més guanya, qui més té i com més ben posicionat estàs, això és un motiu de celebració. I, en canvi, aquí, i el llibre faig servir la figura de Pla per explicar-ho, que es va fixar molt en aquests aspectes del caràcter no mediterrani, concretament català, doncs aquí qualsevol que destaqui, en canvi, provoca l'enveja. O sigui, qualsevol que destaqui per sobre els altres és menys tingut, quan en d'altres cultures, i Pla mateix ho veu quan va de viatges a Nova York i Amèrica, seria privilegiat o celebrat.
Sí, el que en altres cultures és un exemple, aquí sempre els mirem malament. També diuen allò de no ser, com és, profeta en tu tierra, no? Es diu... que quan algú destaca no acabarà. Vosaltres, quin o quins pecats penseu que ara mateix, a la nostra època, estan més a l'ordre del dia? Els que més gastem.
Bona pregunta.
Diria, potser l'avarícia, crec, potser s'ha mantingut al llarg de totes les... Sense haver-ho pensat, ni ser expert en això, però potser l'avarícia sí que aquest afany desmesurat pels diners...
I després també, bueno, la veritat està lligada molt amb la supèrbia, és a dir, en la supèrbia en el sentit de que la gent t'admiri. De fet, a Occident diguéssim que la mesura de l'èxit són els diners. Si una persona guanya molts diners, és admirada o envejada o com vulguis dir, però al final està posada allà al centre i tothom la vol imitar. Fins i tot en anglès es diu, quan es diu que algú té molt d'èxit, el que es vol dir és que guanya molts diners. Ja està, no hi ha altres mesures, no? Aleshores, suposo que sí, que hem de dir que el pecat aquest de l'avarícia i de la supèrbia és el que s'emporta la palma, segurament. No?
Suposo que la luxúria també, en el sentit que sempre que és un element clar cultural tan present, aquest del sexe i del desig, que com que està en el nucli de les relacions humanes, no, suposo que cada època necessàriament reflexiona sobre això, per tant sempre se'n parla.
I la gula?
Sí, no, jo, clar, la gula, si parlem només de la gula pròpia en dita, que és l'accés al menjar, no crec que sigui això. Bueno, evidentment que hi ha certs problemes, això, però la gula la veig en l'hiperconsumisme, està clar. O sigui, nosaltres tenim una, diguéssim, el sistema ens porta i ens estimula a gastar el màxim possible i el consum de mitjans audiovisuals.
No?
Això tan trampós que veiem a Netflix i que és que no et pots desenganxar a la pantalla i llavors vas enganxant una cosa a una altra, que això és... clarament la gula, no? Però és una necessitat del sistema, és un món que hem muntat doncs molt mal muntat, diguéssim, no pensat per les persones, sinó, diguéssim, pensat per l'enriquiment, diguéssim, i llavors ens trobem aquestes coses, sí, la gula és una cosa que ens estima, bueno, que ens hi porta tot, no?, tot el que ens envolta.
I la ira?
I la ira, jo crec que el dia que fèiem la presentació dels 7 llibres a la LAIE, de la presentació de la col·lecció, el Raül Garrigasait, que és l'autor de la ira, va dir una cosa molt interessant, que és com que, clar, la ira del guerrer, clar, li permet reflexionar molt sobre el paper de l'home occidental en la societat, que sempre, bueno, això que ha sigut un gran tema del segle XX, de com l'home, el mite de l'home fort i protector, doncs ha caigut, o sigui que la crisi d'una certa masculinitat està present fins ara, i com enllaçava això de o sigui, gairebé de l'Odissea fins a Trump, o sigui, fins als atacs irats del president Trump, dir com aquest pecat havia evolucionat, no? Vull dir que s'ha interessant llegir-lo.
Però jo, respecte a la ira, a mi em dóna la impressió que s'ha desvirtuat molt en el sentit següent. És a dir, avui en dia hi ha formes de canalitzar la ira que la converteixen en inocua. És a dir, tu pots agafar les xarxes socials i començar
també,
a tirar
sí.
pestes de tothom, i aleshores tothom diu, sí, tens raó, i llavors en un moment dado, un dia o dos, es pot muntar allà una tempesta de merda, no?, que es diu, però després ja està, s'ha anat tot... En canvi, en el segle XX i el segle XIX, quan hi havia ira popular, allò sí que feia por. És a dir, allà es muntava una revolució cada 10 anys, i algunes de molt fortes, no? Nosaltres crec que hem perdut diguéssim, la capacitat de... I per culpa, la capacitat de muntar accions que estan basades en la ira, diríem, i que aquesta ira moltes vegades està molt justificada, hem perdut la capacitat de realment de reunir-nos, de trobar-nos i de provocar alguns canvis, no? Hi ha hagut intents, no? I me'n recordo aquestes... anys passats, aquestes acampades que es feien una mica així de reivindicació general, no? El 15M i tot això, després, això després no s'ha sabut encarnar realment, no? Vale, és un nou partit polític i no és la manera de canviar les coses, no? Vull dir que la ira, no sé com ni per què, bueno, una mica sí que ho sé, però diguéssim, el sistema l'ha anat canalitzant per fer-la el més inocua possible. I
però la ira, de vegades, és necessària com a vàlvula d'escapament, no?, també.
El que passa, bueno, sí que hi ha bueno, historiadors i filòsofs que diuen que després del desastre de la Segona Guerra Mundial, clar, està tan desprestigiat el concepte de violència necessàriament i de la guerra, que clar, que per força això ha hagut de canviar i s'ha transformat en això que deia l'Oriol, que no hi ha... O sigui, la manera de vèncer abans que era la força, doncs ara està desacreditada i, per tant, això, o sigui, això, Trump, en comptes de llançar bombes, doncs fa tuits amb molts signes d'exclamacions.
Com a mínim els tuits no provoquen també, morts, no?
Sí.
Ha sigut guanyat. I tenim l'avarícia, que és el tercer llibre que ja tenim a les llibreries, i aquí llegim, l'avarícia pot ser convertida en el més noble dels sentiments revolucionaris o en el més lleig dels pecats. És un pecat relatiu que fluctua entre el vici i la virtut. Això explica l'Oriol Ponsatí Morlà. Què us sembla a vosaltres?
En fi, no... Passa com amb molts pecats, no? Que, com amb els pecats capitals, no? Que, de fet, a què porten concretament és el que els fa perillosos, no? I aleshores, doncs, sí, clar, l'avarícia jo crec que pot portar a les desigualtats econòmiques i això és un escàndol, que sempre ho ha sigut, no? No sé.
Clar, tenir diners no és dolent sempre que faci servir aquests diners bé, no? I si els serveixen doncs, per fer causes solidàries i per ajudar els que no en tenen, doncs perfecte, no? El problema és quan tu vols concentrar-ho només per
clar.
Tu, no?
Jo crec que hi ha tota una generació que potser hem viscut, com que hem viscut així una mica precàriament amb el tema econòmic, que no tenim capacitat d'estalvi, clar, a mi em passa que això ho veig, o sigui, que em queda com una cosa molt de que has de ser molt avariciós per realment voler acumular diners, o sigui, que has de ser com una mena de persona, a mi em fa sospitar molt, perquè sempre que veig algú allò acumulant molts diners, o sigui, no parlo com de grans fortunes i així, no? Sinó que algú quan personalment és avariciós, penso quins foscos secrets amaga aquesta persona, què vol fer?
Però també hi ha una generació de persones en aquest país que a mi em refereixo a la gent que va immigrar a Catalunya, a País Basc, etcètera, de joves. Estic parlant de fa 60 anys o així, no? Aquesta gent, quan sortint de situacions doncs, de molta humilitat, per no dir molta pobresa i misèria, diríem, sí que observo en aquesta generació una certa tendència a voler acumular, no? Però hi ha aquest transfons de...
Sí, igual sí que hi ha aquesta explicació, no?
Necessita, no? I aleshores... crida com l'atenció, però en el fons està com molt justificat. Bueno, però suposo que és
guardar,
un cas especial, no?
Clar, guardar per si venen mal temps,
no? Però això sí que... Clar, la família del meu pare, que és de Burgos, ell va néixer allà, però va venir de molt petit, i era una família això, que no tenien gaires recursos, i jo me'n recordo ara, espero que no ho escolti, això no em renyi per dir-ho, però sí que me'n recordo que el seu primer despatx, quan jo vaig anar, tenia emmarcat com el primer bitllet de no sé quantes pessetes que va guanyar, com allò, sí, com un símbol d'això, suposo que, vull dir que no n'hem parlat mai, però com de sortir-se'n i per tant que clar, que és un valor que pot ser una virtut en aquest sentit, no?
I en les persones d'aquesta generació veus la tendència a treballar moltíssim i a gastar molt poc, cosa que està molt bé, no? Que és encomiable, però tampoc té massa sentit, perquè a cap i a la fi...
Clar, clar.
És acumular per acumular,
vols,
no?
No? Clar.
Però clar, hi ha aquest transfons de dir és que nen, venim d'un lloc en què no hi havia res, doncs mai hi ha cap problema per tenir acumulat molt, diríem, no? Aquesta lògica ja no la tenim nosaltres.
Què us sembla? Que hi ha més pecat ara que quan es va fer aquesta llista de 7 pecats capitals? O potser el mateix, però ara ja no tenim ni consciència de pecat? Perquè és veritat que com que ens hem allunyat de tot això, no? I ara cometem el pecat igual, però no veiem que és un pecat. Què us sembla?
Jo crec que sí, que la gent té consciència de pecat igual.
Sí?
I a vegades amb raó i a vegades sense, no? Perquè hi ha una cosa que es diu perfeccionisme moral, que jo l'ataco, diguéssim, fins i tot en el llibre, que consisteix en complicar-te innecessàriament la vida per diguéssim, complir una certa imatge. Això que es diu ara la millor versió de tu mateix, veritat? Aquesta mena de coses, hi ha pressió real, diguéssim, entre tots ens la posem per fer-la, no? I aleshores, enganyat per aquesta mena de coses, hi ha un neopecat, diríem, no? una nova consciència de pecat que no està relacionada amb la religió ni amb la vida després de la mort ni amb càstigs divins ni res, però que és el mateix. I aleshores, no estic sent la millor versió de mi mateix. Et pots sentir culpable. Si un fa excessos amb el menjar i llavors no aconsegueix perdre pes, també és inculpable. I si un, ja què sé, doncs menja carn, es pot sentir culpable, perquè hi ha tota una tendència que diu segurament amb raó que no d'això, etcètera. No? Hi ha moltes formes, diríem, de pecat, que no li donem aquest nom, però que es corresponen amb l'antic.
El perfeccionisme que dius seria un pecat o seria una virtut? Clar, és que aquí també tenim la línia on està.
No, jo crec que és una tonteria, el perfeccionisme. No, realment, o sigui, aquí beneficia al final que tu siguis molt intachable, diguéssim, no, de molts punts de vista.
Perquè tu et matxaques,
tu mateix,
no? Tu et matxaques.
Et matxaques. Llavors, quan aconsegueixes aquests suposats objectius bons, et pots sentir molt orgullós. Bueno, a qui li serveix el teu orgull?
A més, l'orgull també podria ser un altre pecat, no?
Sí, et serveix a tu mateix.
No sé.
Però al cap de, ja què sé, com t'ho diria, posats a l'extrem, eh? Doncs tota la teva vida ha sigut molt intachable i aleshores davant de tu mateix i un dia et mors molt orgullós de tu mateix. No, el que val és, diguéssim, que siguis una persona decent, i això pot ser una persona decent sent mandrosa, sentint enveja, pot ser una persona decent pues, cabrejant de tant en tant i ser una mica tenint ira, etcètera, no? I aleshores, com es mesura la decència? Es mesura la forma com tractes els altres, la forma com reacciones quan algú et critica, la forma com reacciones quan algú t'ha pres diners... o el que sigui, no? De forma com relaciona amb els altres, aquí està l'essència. Després, si tu ets una persona més o menys mandrosa, això no té importància. Per això dic que el perfeccionisme moral jo crec que sempre és dolent.
Sí, és que és com un... Jo crec que sí que hi ha un neopuritanisme de gent que vol això, regir-se com per uns models de virtut, que com que precisament no hi ha religió, no se sap ben bé quins són, i llavors tampoc se sap ben bé els pecats, i llavors la gent sap què ha de fer. O sigui, com que és això, que no hi ha religió, no hi ha manera d'endreçar una mica això, l'esperit, no sé com dir-ho, llavors, clar, tot val, i alhora no tot val, i és una mica caos.
Doncs m'ha encantat parlar de pecats amb la Marina Porras i amb l'Oriol Quintana. Ells s'han encarregat de l'enveja i la mandra, respectivament, d'aquesta llista de 7 pecats capitals. I, bueno, a partir d'ara mirarem més si són pecadors o no són pecadors. Que de vegades també és divertit ser pecadors, no?
Sí.
Gràcies.
A vosaltres. Merci.
Adéu.